És un dels crims més sorprenents i reforçats amb el que t'has trobat mai. I mira que t'has trobat crims, tu, a la teva vida.
Sí, jo crec que per la trama i segurament per tot allò que va passar pel cap de l'assassina, amb tota aquests dos anys gairebé suplantant la identitat d'una dona que tampoc eren molt, molt, molt amigues, que es coneixien perquè havia sigut la seva jefa en una empresa textil de Barcelona, del Poblenou, i bé, aquesta dona, Maria Àngels Molina, doncs que es belluga bàsicament per interessos molt concrets, i aquest interès era exclusivament econòmic, volia diners i va pensar que una manera fàcil d'aconseguir-los era suplantar la identitat de l'Anna Maria Páez. Va aconseguir el seu DNI, i amb el seu DNI autèntic, sense cap variació ni canviar la fotografia, tot i que les dues dones no s'assemblaven en res, doncs va visitar gairebé una desena d'entitats bancàries de Barcelona i mai va aconseguir un no. Li van donar préstams a tot arreu. Correcte. Sense presentar cap documentació a la primera visita. O sigui, qualsevol mortal tindria mil preguntes, qüestionaris. Doncs ella, amb la seva presència, la seva capacitat irresistible de seducció, amb un hammer a la porta i amb una posada en escena molt sofisticada, va aconseguir tots els préstams sense que es qüestionés a nom d'Anna Maria Páez. I quan ja allò, la vaca aquesta ja no donava més de si, va dir, hòstia, doncs no va signar també pòlisses d'assegurances de vida. També les va signar gairebé una desena. Va col·locar com a beneficiària amb una tercera persona de la que va trobar el seu DNI a la copisteria que està aquí a la Diagonal, aquí molt a prop de la ràdio i de la Vanguardia. I bé, hi va haver un moment al cap de dos anys quan ja la capacitat d'aconseguir préstams ja no li quedava més entitats bancàries a les que demanar, i ja començava a no retornar aquells diners dels préstams. Va dir, doncs mira, si la mat, si l'assassino, cobraré la pòlissa, si tot això m'està anant bé, doncs m'anirà bé. I va idear
que la dona aquesta no se'n donava compte de res.
Res, i va fer, tenia un treball, pagava els seus impostos, i mai a casa
però
seva...
Però no mirava el compte corrent, ni...
Bueno, és que quan la Maria Àngels Molina, l'Angi, crea el personatge, aquest personatge paral·lel, i li dona una vivenda, una carrer Balmes, un número del carrer Balmes amb un àtic, que quan els Mossos van arribar van al·lucinar perquè el porter anava rebent cartes a nom d'Anna Maria Páez, i el porter les anava guardant. I de tant en tant, cada mes, venia el carter i deia, escolta'm, m'han vingut
aquí
més cartes.
Aquí no
veus ningú que es diu Anna Maria Páez. El porter ja tenia una caixa plena de les cartes, les anaven retornant, però ningú es qüestionava res. I, de fet, Mossos investiga i va a visitar aquest porter, visita la família que viu en aquella casa, no coneixen ningú, i ningú es va estranyar. No, bueno, rebíem les cartes i les tornàvem. I, de fet, l'Anna Maria Páez, que et dic, pagava els seus impostos, rebia a l'extracte per fer la declaració de la renda, però com eren préstams, els préstams no consten als fulls de la declaració, o sigui, no et consta com el préstam. Sí, no, l'Anna Maria no es va assabentar de res. Ella va idear una vida en paral·lel i sense que l'altre se n'adonés, tenia números de telèfon, un parell de números de telèfon al seu nom, sí tota
i
una
quan
vida...
ja havia fet tot el que havia de fer, de cop i volta, ella diu, ja no puc fer res més i la vaig a matar.
Ja no aconsegueixo. O sigui, haig de pensar una altra manera de continuar a aconseguir diners.
Però va aconseguir molts, per cert, o no, durant aquesta època, abans de matar-la?
Sí, com a préstams, aquests dos anys, sí, més de 10 milions. Sí, sí, milions, sí, va aconseguir molta pasta. No, un milió... No, espera. Gairebé 30-40 mil euros.
Ah,
no, sí. Anava demanant préstecs.
Estàvem parlant de 5 o 6 milions de perles, perquè ens entenguem. 30-40 mil euros, això.
Mm-hmm. I aleshores... Però anava demanant préstams allò, sense ostentació i aquests fàcils de gestionar. El que passa és que, bueno, ella volia més diners... A tot això, ella vivia l'assassina, tenia una vida com a... En fi, era responsable de comptes d'una empresa textil, era parella estable d'un senyor amb una situació econòmica molt, molt, molt potent a Barcelona, hereu d'una empresa tèxtil molt, molt important, amb el que convivia sense que ell sospités absolutament res. Portava la seva filla a un dels col·legis més cars de Barcelona. El primer Hammer de Barcelona no el va conduir a l'Eto, sinó que el conduïa ella. I bé, si tot, ningú del seu entorn, i en l'entorn molta gent a Barcelona va coincidir amb ella amb festes, sopars a grans restaurants, etc., va sospitar mai res. Ella, l'interès era aconseguir més diners i el que fa és planifica aquest assassinat, en el que ella pensava que simula un joc sexual i per això contracta, que és tota una aventura, dos homes prostituts dels que només els hi demana el semen i que després deposita en diferents parts del cos de la víctima i simula una escena que quan arriben sexual. Els Mossos és... Ostres, doncs, perquè a més no és molt habitual, però hi ha casos, hi ha bibliografia, hi ha casos, i a més el forense això ho va deixar clar en les seves primers escrits, volia simular un joc sexual, que l'Anna Paez tenia una doble vida i que de sobte havia tingut relacions sexuals, havia fet el lloc aquest extrem de l'asfíxia amb bossa de plàstic i que se'ls havia anat de les mans i l'havien abandonat.
El producte és... Perdona, si tan perfecte era tot, era gairebé... El títol del llibre és Desmontando el crimen perfecto. Per tant, efectivament, tot semblava quadrar. Fins que hi ha un dia que què passa? Que compren el llibre.
Bueno, que compren el llibre, al revés, però no estaria però si malament. És, si és però una... no, el que passa és... Pues que no va ser perfecte, en absolut. No va ser perfecte.
Perquè existeix el crimen perfecte per tu, Maica, o no?
No, existeix el crim que és complicadíssim d'investigar o perquè s'ha investigat malament o perquè l'assassí o l'assassina ha tingut molta sort. Però bàsicament quan se lliuren els assassins, quan tots aquests casos que no s'han resolt, que estan per resoldre i que continuen vius a les taules dels investigadors d'homicidi, han partit d'una mala investigació al començament, o sigui, i que la sort no ha acompanyat els investigadors. Però, ostres, és molt, molt complicat. I més avui dia, amb la quantitat de tecnologia que empenta la policia per als investigadors, és complicat. L'Angie era un desastre. El que passa és que...
I què va passar exactament, Maica?
El que va passar és, primer, el més important és que de sobte aquella família, el company de l'Anna Maria Páez, t'imagina't aquest home que durant 3 dies amb els pares de l'Anna Maria denuncia la desaparició de la seva dona, que havia anat a sopar i que de sobte no torna a casa i que no saben res d'ella, i de sobte hi ha una denúncia per desaparició a l'Hospitalet i de sobte es troba un cadàver sense identificar en un apartament dels primers apartaments turístics a per dia al carrer Camprodon de Gràcia. Es creuen les denúncies i dius, ostres, és ella. Llavors, aquell primer interrogatori a la parella de l'Anna, al locutori d'homicidis de Mossos d'Esquadra de Teresa de Balascors, és devastador, perquè és un home que encara li acaben d'explicar que la seva dona és morta, però a més li estan explicant que té una doble vida que ell desconeix. I és com, però què m'estàs dient? Que fa 7 anys que estic amb ella. Per què vols dir que té comptes? Per què vols dir que ha llogat ella un apartament? Que té un pis al carrer Balmes? Que no pot ser. Que no, que és impossible, que no, que estàs parlant de la meva dona. Ja, bueno, que no, ostres. I era com, i van ser uns dies de devastadors. Què va passar? L'assassina va fer servir també les targes, perquè clar, amb la identitat de l'Anna també va aconseguir ficar-se als seus comptes. I aquell dia del crim treu diners d'una sucursal de Mataró, que és on l'Anna treballava, no hi ha caixer automàtic a l'exterior, i entra a l'interior. Ella volia simular que havia treballat amb normalitat i que havia tret diners. I entra a la sucursal amb la perruca negra, o sigui, vestida del personatge de l'Anna. Quan les imatges de seguretat de la caixa arriben al grup d'homicidis de Mossos, la imatge és grup despatx de segona planta de grup d'homicidis de les Corts. Molts d'aquests investigadors encara a dia d'avui són grup que portava el Porta per sobre el Lluís Trapero. I, bueno, ostres, arriben les imatges, tenim les imatges, ens han enviat les imatges de la caixa, ostres. I, bueno, en primer moment, clar, no coneixen a la víctima i pensen que és ella. Hi ha dos Mosses d'Esquadra que en aquell moment van a la casa del, de l'Anna i del Carles per escorcollar. A més, el Carles diu, escolta, entreu, mireu el que vulgueu. Jo he mirat, no trobo res. I diu, ostres, per cert, ens han arribat les imatges de la teva dona entrant a la caixa avui aquest el dia de l'amor, l'ensenya i mira el que ara es diu, la meva dona, aquesta no és l'Anna? Com que no és l'Anna? Però fixa't bé, hòstia, només de fixa bé que estàs parlant de la meva dona, que no, bueno, potser porta la perruca, no, aquí ni perruca ni hòsties, que aquesta no és la meva dona. I qui és? Hòsties, doncs no sé, pues diria, i ell, en aquell pis d'hospital de la Gran Via de Barcelona, diu, diria que és l'Angi. Ell no només l'havia vist el dia de l'enterro, que l'havia anat a donar el pèsam. Però en paral·lel a aquella escena, al despatx de Mossos del grup d'homicidis, es col·loquen les fotografies, ja, tio, com a les pel·lícules. Això posarà un panel, posen les fotografies, i passa per allà el mosso que dia abans havia interrogat l'Angi com a testimoni, perquè aquell dia de la desaparició ell havia quedat per sopar amb l'Angi, tot i que ell havia explicat a l'interrogatori. No, escolta, mira, és que a mi aquest sopar no el vam arribar a fer. És més, jo aquell dia vaig anar a Saragossa a buscar les cendres de la meva mare. Jo no hi era a Barcelona. Hòstia, impecable. Pues, ho sento. Escolta tu, pues, ja investigarem. I passa el mosso i diu, ostres, però si aquesta és l'Angi. Què vols dir, l'Angi? Sí, joder, la tia que us he explicat, la que hi vaig interrogar abans d'ahir, la que havia quedat per sopar, la que em feia picava l'ullet amb l'interrogatori. L'Angi, no pot ser. És per estar segur. Hòstia, que l'he tingut davant, el locutori, com no l'he deixat d'estar segur? I de sobte era... Perquè ens enganyen. I llavors, a partir d'aquí comença una investigació...
Ara està a la presó.
Va ser condemnada a 22 anys, ho ha negat sempre tot. Durant el judici el 2012 va ser duríssim per la família, pels pares, pel germà, per la parella, perquè va estar freda, altanera, no. Ja no va poder demanar perdó perquè mai ha reconegut els fets. Va ser condemnada a 22 anys, la seva advocada, la Carmen Gómez, una gran letrada, va aconseguir al Suprem una rebaixa de 18 anys, i no...
Una rebaixa de... A 18?
De 22 a 18, perquè els forenses, jo crec que no van fer gairebé la seva feina, ni es va sol·licitar bé les proves, i mai es va poder determinar com l'havia dormit per posar-li aquesta bossa de cap amb la que es va asfixiar, i ara està en una... Ha estat tota la seva part de la seva condemna a Brians. Tenia dret a permisos, però se li van denegar, perquè en paral·lel es va reobrir l'amor del seu primer marit, un empresari d'Uruguai que vivia a Canàries, i que de sobte un dia, després d'un partit de pàdel, pop, es mora, després de dutxar-se al peu del llit. I allò es va tramitar com un suïcidi. Complicat que un, després de jugar un partit de pàdel, et dutxis, et posis a desodorar la colònia i pop, i et desmaies, i moris. Hi havia una sospita que sempre va mantenir la família de l'home. Es va demanar una investigació que ha estat arxivada, oberta, i per aquesta implicació, que ara està sobreseït el cas, continua obert, però està sobreseït, a ella se li han denegat els permisos. Ara està fora de Brians, amb una altra presó, perquè manté una relació estable amb un home que va conèixer a la presó, que ja està fora, i amb el que jo crec que no trigarà gaire a aconseguir els primers permisos.
Bueno.
És un estrany.
Perdona, estàvem tots aquí?
Sí.
Dient, aviam, aquí una història... Preguntes... Respon-me breu, Maica, si...
No, jo
sé que és molt difícil en casos com aquests, però, per exemple... Ella està a la presó... Ella ha llegit el teu llibre?
No ho sé.
No ho saps. Has tingut algun tipus de relació amb ella en aquest temps, tot aquest temps? Has parlat amb ella, l'has entrevistada, les...
No ha volgut mai. La meva relació amb ella és a través de la seva lletrada, la Carmen, que des del primer moment em va dir que ella no volia saber absolutament res de mi, perquè en el seu dia...
No li agradaven les cròniques que devies escriure al periòdic.
Al periòdic de Catalunya. I, a més, bueno, aquí la novel·la és la investigació dels Mossos. No hi ha cap protagonista...
Una entrevista a nosaltres.
Bueno, claro, està bé, sí, sí, tant. Ja els passaré el telèfon
primer,
a Jordi Dalt.
Primer no direm que...
Que et coneixem.
Que et coneixem. Diré, no, la Maica, un no, ja, no. Desastre. No.
Hi ha molt en aquest llibre de com es fa els successos, com la vida d'un periodista de successos, que soc, evidentment soc sí. Jo, perquè aviam va comportar molts llibres.
No, però per què aquest? És a dir, esclar, el devia frapar molt, aquest, perquè tu n'has viscut un darrere un altre.
Sí,
clar.
I alguns...
I per què aquest?
Aquest, perquè... Ostres, perquè ho vaig passar... Primer perquè jo crec que l'Anna Maria Paet mereixia que s'expliqués allò que va passar. El germà d'Anna Maria només em va demanar una cosa, que fos fidel al que havia passat, a la investigació, i que honorés la memòria de la seva germana. I jo crec que això el llibre ho recull. I aquest perquè... Perquè de sobte, ostres, primer perquè va haver una jutgessa que està en actiu, que em va obrir diligències, que jo ho vaig passar fatal, perquè era la primera vegada que em posava davant d'una jutgessa.
Per què t'ho va obrir diligències? Pel que havies informat?
Per revelació de secrets. Perquè revelació de secrets. Sí, sí, vam avançar la publicació de la investigació. Això, com l'aparició del cadàver va ser una tarda, divendres, última hora, allò es va resumir en mitja columna als diaris, i ens vam oblidar tots. Jo no em vaig poder oblidar perquè gent del meu entorn, conegudes de l'Anna Maria, la Teo, que és com una segona mare per mi, em va trucar, escolta'm, que saps alguna cosa? Aquesta noia que ha aparegut a Gràcia, que se sap alguna cosa més? Perquè em preguntes per això. No, perquè aquí l'Antoni, el Frankfurt, el Carlos Bey, la seva dona no ha aparegut, i a partir d'aquí, com la Teo, un munt de gent del meu entorn coneixia o a l'Anna o a l'Angie, però moltíssima gent. No t'ho pots imaginar. Però moltíssima gent del meu entorn, de l'entorn dels meus pares. Mare. I després, amb les diligències, ho vaig passar molt malament, perquè es van obrir unes diligències que en aquell moment la direcció de Mossos va aprofitar per mirar telèfons i perquè desfilés per un despatx de Mossos, Mossos amb els que jo parlava, i de sobte, perquè tens bastants anys menys i en aquell moment me'n vaig cagar perquè vaig pensar que mai a la vida un mosso d'esquadra ni un policia m'agafaria el telèfon quan sapiguen que em tenien el llistat de telèfons amb qui parlava controlat. I això, jo vaig passar molt, molt malament, i les cròniques, el periòdico, bueno, al final van dir, doncs escolta'm, si hem d'escollir un cas, i quan la Marta Robles i el Gregory Dolz del revés van venir a dir-me, escolta'm, participa en aquesta col·lecció de Sense Ficció, d'aquest llibre i d'altres m'havien demanat els editorials que el fes, a mi em feia molta mandra, però en aquesta col·lecció està Manuel Marlaska, està Luis Renduel, està Alfonso Gébez, i ostres, doncs pues sí, haig de... Sí, sí, haig de...
És que hem acabat amb una intriga. El senyor aquest, el primer marit que va tenir, que es va morir així sospitosament, sí. Hi havia alguna pòlissa d'assegurança i uns calés a cobrar?
Havia una herència molt potent.
Que la va cobrar.
I amb la investigació de Mossos, que va portar tota aquesta gent, es va descobrir, per exemple, que allò que s'havia denunciat en la mort del marit, que era va desaparèixer el Rolex i la cartera. On va aparèixer el Rolex i la cartera? A la casa de l'Angie, a Barcelona, quan el Mossos fa l'escorcoll pel crim. És també un homenatge als periodistes de successos i als investigadors d'homicidis. Ja dic, no hi ha cap protagonista. I m'agrada molt perquè hi ha un paper molt rellevant dels Mossos en pràctiques que estaven en aquell grup, i sobretot una investigació molt coral, on veus que hi ha una direcció, que en aquell moment era Trapero, Porta, Burgo, però que cada mosso
Trapero.
Tenia una...
Com sí, està el Trapero, per cert?
Allà, lluitant.
Quan serà el judici o no?
Hi ha una data a finals de gener. Està, doncs, com ha d'estar algú que té aquesta, doncs, que té aquesta cita judicial, però està amb el convenciment, era el seu entorn personal, familiar, professional, de que allò que va fer és el que havia de fer, i que només aquest judici només pot sortir bé per ell, per la Teresa Laplana.
Tot el que ha passat en aquestes últimes setmanes, tu, mesos, no creus que el reafirma amb el que va fer?
Especialment aquestes últimes declaracions que potser han passat molt desapercebudes, de policies nacionals, guàrdia civil, explicant, no, si nosaltres vam anar dos dies abans als col·legis ja sabíem on entraríem. I sobretot una cosa també molt important que també ha passat desapercebut, i és que, si us fixeu, el dispositiu policial que es pacta per les últimes eleccions generals, ostres, us heu fixat que era el plantejament de Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre? Binomis de Mossos a les portes del col·legi. És a dir, aquell desplegament, aquest dispositiu que tothom va dir que això era nefast i que el Suprem es va dir que era bé, que era allò una... Doncs escolta'm, el Ministeri d'Interior és el que va demanar a Mossos per garantir la seguretat i el perfecte, i, bueno, i l'esdeveniment electoral a l'últimes eleccions. Binomis de Mossos a les portes dels col·legis electorals. Per tant, com està? Doncs amb la veritat al seu haver, arropat per la seva dona, per la seva família i els seus amics que l'estimem cada dia més.
És un crac amb majúscules.
És una gran persona.
És una bestiesa, bueno, tot el que ha viscut molta gent.
I és una gran persona i és un gran policia.
Ell també, efectivament. Gràcies, Maica Navarro. Desmontando el crimen perfecto, sin ficción. Maica Navarro ha escrit aquest llibre.
Que ella també està en català, que acaba sortint en columna en català.
Ah, molt bé.
I que és un gran llibre.
Perfecte, doncs en català, mira.
Hòstia, això no ho puc dir jo, no? Que és un gran llibre.
Perdona. El que és normal és que no es digui per falsa modèstia.
No, jo ho dic, és un gran llibre.
Que caratina dient això. No, si tu que ets lluny de
mà.
Adéu i no, gràcies, Maica. Vaja a la publicitat. Adéu.